ABC ラグビーのファンクラブ。
Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Aquest diumenge, Sant Jaume dels Domenys serà l'escenari del primer duatló de muntanya, una prova esportiva de modalitat sprint que formarà part del Campionat Nacional de Catalunya per grups d'edat i que també serà puntuable per la Lliga i la Copa Catalana 2025, així com pel 16è Open de la Vegueria Penedès. Ens ho explica la Lourdes Meroño.
Doncs així és aquesta primera duatló que tindrà lloc aquí a Sant Jaume dels Domenys en 3 dies. I per explicar-nos-ho tenim el Lluís Pons, ell és el president de Tot Bici en Bici, Club Esportiu i de Bici Club Penedès. Ho he dit bé, oi?
El Penedès.
Molt bon dia, com estàs, Lluís?
Molt bon dia i molt content d'estar aquí amb tu i posar cara amb una veu que l'he sentit moltes vegades i però no l'havia vist mai.
Déu-n'hi-do. És la màgia de la ràdio, encara.
Sí, sí.
Que no ens veiem per xarxes socials.
Sí, sí.
Escolta, Lluís, primer de tot, gràcies per seguir-nos, perquè sé que ets un oient del Penedès en xarxa. Dèiem aquesta primera duatló de muntanya de Sant Jaume dels Domenys. Explica'ns una mica com ha sorgit el tema i com ha estat l'organització.
Bé, una miqueta, Sant Jaume sempre ha sigut un poble molt esportiu. Nosaltres aquí portem organitzant curses de fa més de 20 anys. Havíem organitzat curses de bicicleta de muntanya, bàsicament. I nosaltres som un dels clubs, el Tot Bici en Bici Club Esportiu, un dels clubs fundadors de la Federació Catalana de Triatló. I els anys 2003 i 2004 ja vam muntar 2 campionats de Catalunya aquí al costat a la Múnia, a Castellví de la Marca, i cada any hem estat fent curses per la Festa Major de Bicicleta de Muntanya a la Vegueria Penedès, i una miqueta per fer quelcom diferent vaig proposar amb la Dolors si podíem fer un campionat de Catalunya, que la Federació havia tingut una referència amb el club per l'antiguitat que portàvem i això, d'organitzar una cursa, i es va proposar i el dia 26 la farem aquí, als Pins de Can Pau.
Explica'ns com serà, com es desenvoluparà, a qui va dirigida, si encara som a temps d'apuntar-nos.
Sí, les inscripcions per les categories oficials, que seria a partir de 18 anys, fins a la categoria UB3, que serien de 70 anys i més, és a través de la Federació Catalana de Triatló. Després hi ha el Duatló Jove, que és una cursa que es farà el mateix dia després d'aquesta primera cursa, que les distàncies són més curtes i són per nois de 14 fins als 18 anys, que ja serien les categories oficials. I a més, farem una cursa només de bicicletes, que també és la de la Vegueria Penedès, que són per infants, que començaria amb la categoria de formiguetes, que són nens de 2, 3 i 4 anys, que inclús hi ha nens d'aquestos que van en bicicletes d'aquestes sense pedals que caminen, que es fa sobre un tram asfaltat. Llavors hi hauria els prebenjamins, els benjamins, els principiants i els alevins. I després de alevins ja hi hauria el que és la categoria, que ja serà duatló. O sigui, el duatló en si són 3 segments... Com que és de la Federació de Triatló, el primer segment aquí al ser duatló és corres a peu. En aquest cas aquí correrem entre uns 4 i 5 quilòmetres, estem acabant de definir les distàncies, uns 15, entre 15 i 17 en bicicleta de muntanya, i després acabes fent la meitat de la distància que has fet el primer tram, que són uns 2, 2 i mig, corrent a peu després de l'últim tram.
Déu-n'hi-do, sembla difícil, no?
Bé, doncs, els que ja estan avançats és una cosa, com jugar a futbol, una altra cosa.
Màxim de participants, en tenim 300, no? M'imagino que és un tema d'organització, de permisos...
Bé, una miqueta, a diferència de les Ironmans i aquestes curses tan espectaculars que hi pot haver 4 o 5.000 participants, 2.000 o jo que sé quants, aquí nosaltres hem de ser conscients que és una cursa que ens mourem sobre els 200, entre 200 i 300, potser entre totes les categories, incloent la dels nens, pot ser que hi arribem. Però també llavors necessitaries una infraestructura tan gran que és inassumible per un club petit com som nosaltres.
Clar. Al final, parlem del club. És complicat gestionar tot.
Avui el dia el problema que tenim, sobretot els clubs petits, és la burocràcia. I llavors, una miqueta, ha d'haver-hi la màquina de tren, que és la que tira dels vagons, i llavors la gent t'acompanya, però clar, has d'estar davant. I també anar sempre davant crema una miqueta, no? Clar, pensa que quan vols organitzar una cosa tens d'anar a mirar els circuits, netejar-los, marcar-los, quan acabes d'esmarcar-ho tot, buscar premis, buscar... És molt complicat perquè avui el dia, quan vas a demanar ajut en qualsevol... Tothom va demanar i gairebé és impossible, no? Tu has de gestionar gairebé tot tu mateix. Intentar, com és el cas aquí de l'Ajuntament de Sant Jaume, que és un ajuntament que sempre s'ha portat molt bé i mima l'esport, i nosaltres ens sentim molt ben representats aquí.
La burocràcia està fotent moltes entitats.
Bé, perquè el problema que tot és la informàtica, tot telemàtic, tot has de fer, i clar, són hores i hores i hores, i fi al cap... Tots els clubs som gent que no tenim cap ànim de lucre, no? Al contrari, que perdem moltes hores i inclús posem diners a vegades de la nostra butxaca per poder tirar un esdeveniment endavant. Pensa que ara vam organitzar una cursa a Cases Noves i l'ambulància sola ja ens va costar 800 euros.
I l'heu de tenir sí o sí.
Sí, clar, és obligatori. I després vas a buscar els premis, les copes i això, doncs te'n vas a 300, 400 euros més, les assegurances de la federació, clar, has de mobilitzar gent i molts diners. I això, per això, cada cop la gent es tira més enrere i és complicat organitzar coses. El dia que la generació aquesta pleguem, crec que quedarà la cosa... una mica marmada.
Déu-n'hi-do. Compteu amb patrocinadors de forma habitual?
No, bàsicament som nosaltres, perquè és el que et comentava, no? Avui el dia, si vas a buscar una empresa o el que sigui, tothom demana i al final perds una mà d'hores terribles fent gestions per no treure'n res i al final ja penses, no val la pena. Intentes fer dels recursos propis del club i... el que puguin ajudar l'Ajuntament i les subvencions que puguin arribar un cop fetes les coses, però poca cosa més.
Malgrat això, el fet de que estigui organitzada aquesta primera duatló amb la federació, m'imagino que una mica d'oxigen us dona, no?
Sí, la federació et porta els àrbitres, et munta coses, però també cobren.
Ah.
Pensa que... els àrbits, els jutges, tot el que et ve et pot costar entre 400 i 600 euros. O sigui que tot això ha de sortir de les inscripcions que cobrem amb la gent que corre i això. Llavors, una miqueta tot es fa perquè, en el cas nostre, tenim escola de triatló i de ciclisme i, clar, veus gent jove que puja i, clar, és la il·lusió aquesta... de que una miqueta, com en el meu cas, no? Que el 2023 vaig ser campió del món de duatlons de muntanya, de duatló cross, que és la denominació que té oficial, i clar, penses, tot el que has acumulat durant tots aquests anys, poder-ho transmetre a noves generacions. Mira, una anècdota és, aquest any els campionats d'Espanya de mountain bike, de bicicleta de muntanya, hi ha el Team Rally, que... és, a part de que hi ha els campionats de Catalunya, ai, d'Espanya per categories, hi ha el Team Rally que agafa una noia cadet, un júnior, una noia sub-23 o èlit, un èlit, i sumats són 5 corredors. Els campionats d'Espanya d'aquest any, dels 5 corredors, 2 eren sortits de l'escola de ciclisme del Tot Bici en Bici. I és un orgull.
Això és un orgull, no? M'imagino. Sí, sí, sí. Clar, és que tu portes una trajectòria important. De fet, al juliol et proclamaves campió d'Espanya de duatló cross a Calahorra.
Sí, bueno, una miqueta. Hi va haver també el campionat del món a Pontevedra i vaig lesionar 8 dies abans i amb el fisio vam intentar recuperar, però va dir serà un miracle que aguantis, no? I, bueno, de fet, a la sortida, el primer tram de córrer a peu, els primers 6 quilòmetres, la transició anava segon enganxat amb el francès que va guanyar el campionat del món, però el que ets de primera transició corrent a peu, se'm va repetir la lesió i vaig aguantar com vaig poder i vaig anar perdent posicions i l'última transició corrent a peu va ser un martiri, però com que jo no em retiro mai, vaig acabar 6è al campionat del món aquest any.
Déu-n'hi-do, es diu ràpid. Què suposa per tu l'esport?
Bé, jo des de petit, tota la vida he sigut un esportista, ho he portat a la sang. Des dels 13 anys que vaig guanyar el primer campionat de Catalunya, que en aquella època corria en motocross, que després vaig ser campió d'Espanya també de motocross, una miqueta sempre hi he estat i portat l'esport dins meu. I no sabria el que és ser viure sense ser esportista.
Clar, al final això requereix, a banda d'estar al capdavant, no?, com a president d'aquest club, el tema d'entrenaments, això no ho pots deixar.
Sí, clar, el tema és que, com que no ens podem guanyar la vida de l'esport, clar, jo tinc negocis i cada dia a les 6 del matí, engego a les 7 els negocis, treballo i entreno de tarda amb l'escola de ciclisme o de nit, no hi ha altres hores. Una miqueta traient-te vida privada és on t'ho has de fer si vols estar... Bueno, i a vegades molta gent entrena tant o més que jo i no pot assolir cap títol ni cap èxit esportiu, no? Una miqueta és que, mira, els meus pares suposo que em van transmetre una genètica que em permet poder gaudir d'aquests resultats.
L'esport aquí al Penedès en Xarxa ens agrada dir que sempre donem veu a aquells esports mal dits minoritaris, però que són molt presents, no?, a les nostres comarques. És a dir, has dit una frase clau: no puc viure de l'esport.
Sí, clar, l'esport pensa que una miqueta tots els medis de comunicació, tots estan molt enfocats al futbol, al bàsquet, al handball, que són, bueno, tot el que seria al voltant dels equips grans com el Barça, el Joventut, clar, una miqueta els petits, que som una mica més ignorats, si no és bàsicament en ràdios locals o comarcals, és difícil que tinguem veu.
Suposo que també això, nosaltres sempre hem dit que som dels pocs que cobrim sempre els esports, torno a dir, mal dits minoritaris, però que és una manera també de salut, és a dir, no només parlem d'esport, parlem de salut mental, de tot el que significa moure el cos.
Sí, està demostrat que per cada euro que s'inverteix en esport se n'estalvia en 4 en sanitat. O sigui que va bé pel cos, per estar en forma, no vol dir que la gent hagi de fer l'esport poder tan d'èlit com fem alguns, que potser ja poses més el cos al límit del patiment, però fer esport a nivell moderat és fantàstic per tothom, tinguis l'edat que tinguis, ni que tinguis 80 o 90 anys, hi ha gent que fa l'esport dins de les seves possibilitats. Pensa que els campionats del món que corro de duatló i triatló, la federació, la TUI, que és la Federació Internacional, fa categories fins als 90 anys. O sigui que tu pots participar en un campionat del món, si vols, amb grups d'edat que van de 5 en 5 i fins als 90, 95 anys et pots trobar. I hi ha seleccions molt potentes com la de la Gran Bretanya que estan molt ben organitzades i porten els corredors a participar per les curses per tot el món.
Déu-n'hi-do. És a dir, encara no vaig tard, no? No, de moment.
Encara, ja ets a temps, i tant. Si tens ganes de passar-t'ho bé, i cap problema, està fantàstic. I segur que és un esport que és com una droga que enganxa. Com més ho fas, més ganes tens de fer-ne i més bé et trobes, que és això, bàsicament. Perquè un, el primer dia que fas esport, diu, oh, em canso d'allò. Però a mesura que vas controlant el patiment i això, cada cop t'agrada més el fer esport.
Això t'anava a dir, si algú, per exemple, que ens estigui escoltant, digués, ostres, doncs em vindria de gust, doncs què hauria de fer per posar-se en contacte amb vosaltres?
Clar, pensa que nosaltres, l'escola de ciclisme, tenim nens des de 6 anys fins gent que en té quasi 70. O sigui, una miqueta és les ganes de millorar, nosaltres fem entrenaments i una mica intento jo plasmar tot el que he après en tots aquests anys de vida esportiva i èxits esportius, ensenyar-los-hi el que els hi funcionarà més bé. Llavors, una miqueta el que vol córrer en mountain bike, que cada cop és molt més tècnic, cada cop els circuits els fan més complicats, que el que no ha fet mai bicicleta de muntanya. Jo, com que vinc del món del motocross i era un món molt ràpid i amb molta dificultat, amb salts i això, passar la bicicleta va ser una miqueta anar a menys en quant a perill i risc. Però, mica en mica, hi ha noies que han començat el club i primer no s'atrevien i mica en mica una mica els vas dosificant, baixades una miqueta més fàcil i cada cop vas fent una mica més de tècnica, 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 i al final són capaços de baixar-te els graons bastant de mig metre i més.
Mare meva, ara m'ho estava imaginant i pensava, jo no crec... Aquí has de vèncer la por, també, no?
Sí, una miqueta, però a base, sobretot amb els nens, que són esponges quan són petitets, a base de repetició-error, repetició-error, arriba un moment que superes aquella dificultat, perquè el teu cos primer, quan la teva ment veu un esgraó gran o el que sigui, primer diu, o sigui, això és impossible, però a mesura que ho vas intentant, cada cop ho veus, home, ho podria fer, poder ho faré, i al final ho fas.
La ment vença aquesta por, no, de no caure o de supervivència, no, en aquest cas. Recordem novament aquest diumenge 26 d'octubre que Sant Jaume dels Domenys serà l'escenari d'aquesta primera duatló de muntanya. Recordem una mica com es poden inscriure i com serà el recorregut i a quina hora comença.
Bé, la primera cursa començarà a 9:45 del matí, a partir de les 8 del matí la gent ja podrà recollir dorsals, els corredors o els duatletes o triatletes que ja estan federats ja tenen un dorsal fixe, jo vagi a córrer la competició que corri dins de la Federació Catalana, sempre corro amb el meu dorsal, que en el meu cas és el 960, però els que s'apunten esporàdicament amb la cursa, doncs llavors has de passar a recollir el teu dorsal, que és el que faràs servir per la competició. Primer correrem a 9:45 la cursa oficial, calculem entre una hora i mitja, dues hores la cursa aquesta, després vindrà la duatló jove, que és el que hem comentat abans, de 14 a 18 anys, i quan acabin aquestos farem les curses de bicicleta només de nens, que quan acabi això, que suposo que serà sobre 1:15 o així, farem les curses de bicicletes. I quan acabi tot, lliurarem premis per tots els guanyadors.
Si algú ens estigui sentint, avui acabant aquestes inscripcions...
No, avui no. Tenim temps fins al dijous abans de la cursa. Si entrem a la Federació Catalana de Triatló, que és triatló.org, sí, trobareu l'enllaç i allà us podreu inscriure de 14 fins als 70 o 80 anys, qui vulgui participar.
I si no, tenim diversos telèfons i un e-mail.
Sí, que en aquest cas el telèfon que poden trucar amb mi, que és el 670 76 76 76, és un telèfon molt fàcil.
Fàcil, eh?
I si no, a pontspenedès@gmail.com em poden escriure. Les curses dels petits, com que no passa a través de la Federació Catalana de Triatló, m'han de passar per mail la inscripció i fer un bisum de 10 euros aquest telèfon que us he dit. Llavors et queden apuntats.
I aquesta prova aquesta prova esportiva de modalitat sprint, està organitzada, lògicament, hem dit, per Biciclub al Penedès, tot sí, bici tot en bici.
Club esportiu, que és el que té una miqueta el Biciclub al Penedès, està dins de la Federació Catalana de Ciclisme i el Tot Bici en Biciclub Esportiu dins de la Federació Catalana de Triatló, però col·laboren perquè som gairebé el mateix.
I a més, compteu amb diversos mitjans de comunicació locals, que dèiem una mica, no? El 3 de 8, el Cargol, Domens Ràdio, encantadíssims, la Fura i el Consell Comarcal del Baix Penedès, oi? I la Diputació de Tarragona.
Sí, dins de la Vegueria també hi ha Ràdio Vilafranca i no sé si deixo algun diari, que el 3 de 8, el Cargol i la Fura.
Els mitjans de comunicació al final fem els petits, eh? Sí, sí. Fem la nostra feina, com no podria ser d'una altra manera, donant suport a l'esport. No sé si ens hem deixat alguna cosa, Lluís.
No, bàsicament que tothom que li vingui de gust, que vingui a córrer, qui vulgui veure, també es passarà una matinal divertida i, a més, de franc, perquè mirar no costa res.
Exacte, és a dir, que aquells que no, els que no s'atreveixin encara a fer-ho, doncs que vinguin a mirar, que sí, serà una jornada fantàstica, no? Sí. I qui sap si d'aquí doncs poden voler iniciar-se, no?
Sí, si no, tenim les portes obertes perquè vinguin a qualsevol dels dos clubs que tenim perquè s'animin a fer esport.
Lluís Pons, un plaer tenir-te avui aquí al Penedès en Xarxa i que vagi molt i molt bé aquesta duel·ló que es farà aquest diumenge a Sant Jaume dels Domenys.
Molt content i moltes gràcies i molt content d'haver pogut estar aquí amb vosaltres a compartir aquests minuts.
Un plaer, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Penedès en Xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Els engai-engai amb flor metàl·lica ens duran fins al flaix de notícies de 11:15. 2 minuts i ens retrobem així que acabi.
Sempre distant i enigmàtica del mel esfinta Gisèc. Vesteixes amb elegància, seda i la ment. Ets foc fred, ets gel que crema, ets un misteri fascinant. Ets una flor metàl·lica, un diamant. Ets màgia irresistible, seducció. Però no puc fer-te meva, no puc, no. Felina, misteri, nit, ets el meu amor prohibit.
Bon dia, són 11:15.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Repassem l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès a les notícies del Penedès en Xarxa. Us parla Goretti Martínez. Stop Agroparc reclama a la Generalitat l'aturada immediata de les obres a Gelida. La plataforma Stop Agroparc, juntament amb 48 entitats ecologistes i 699 persones adherides, ha fet públic un manifest en què exigeix aturar de manera urgent les obres de l'agroparc de Maller Origen a Gelida, que consideren una amenaça per la supervivència de la parella d'àliga cuabarrada que hi habita. Segons el manifest, l'empresa està realitzant grans moviments de terres dins la zona crítica de caça d'aquesta espècie amb un volum d'excavació superior als 724.000 metres cúbics sense haver aplicat mesures compensatòries ni comprovat el trasllat de les aus. Les entitats reclamen a la Generalitat de Catalunya i al director general de Medi Ambient, Marc Vilaur, que facin complir la legislació de protecció de fauna, garanteixin una planificació territorial que prioritzi la biodiversitat i depurin responsabilitats. El manifest, datat del 9 d'octubre de 2025, denuncia el silenci institucional davant la situació i alerta que la destrucció de l'hàbitat de l'àliga cuabarrada podria tenir conseqüències irreversibles per l'ecosistema. Impremta Esteve de Vilafranca i Estanc i Queviures Vives de la Granada reben el Premi Nacional d'Establiments Comercials Centenaris. El president de la Generalitat, Salvador Illa, encapçalava dimarts al vespre l'acte de lliurament dels Premis Nacionals de Comerç i Premis Nacionals als Establiments Comercials Centenaris, que tenia lloc al Saló Sant Jordi del Palau. Enguany el govern ha concedit 24 reconeixements a comerços que han arribat al segle d'història. A l'Alt Penedès han rebut el distintiu la Impremta Esteve de Vilafranca i l'Estanc i Queviures Vives de la Granada. L'objectiu d'aquests guardons és distingir els establiments comercials i mercats municipals en actiu que al llarg de més de 100 anys han ofert un servei de qualitat i personalitzat a la seva clientela, tot adaptant-se als canvis en les necessitats de compra de la ciutadania que s'han anat produint al llarg de la seva trajectòria professional. Tornen els xecs Cunit. El dilluns 27 d'octubre ja es poden adherir als comerços. L'Ajuntament de Cunit promou per aquest darrer trimestre de l'any una nova campanya de xecs descompte adreçada a tota la població amb l'objectiu de promocionar el comerç local i fomentar les compres a les botigues de proximitat del municipi. Es posa en marxa la cinquena experiència d'aquest tipus per a dinamitzar el comerç local. De moment, la campanya estarà oberta únicament als comerços del municipi que podran adherir-s'hi mitjançant els canals els habituals a partir del 27 d'octubre. Properament es donarà a conèixer tota la informació sobre l'obtenció dels xecs per part de la ciutadania. La campanya començarà el dia 17 de novembre i acabarà el 14 de desembre, coincidint amb les primeres compres de la campanya de Nadal Reis, tal com s'explica al web dels xecs. Enguany, l'Ajuntament de Cunit destina 44.000 euros repartits en 4.400 xecs. I acabem parlant-vos de la ruta Olèrdola, una muntanya d'històries aquest diumenge. Activitat saludable, la natura i coneixement del patrimoni es donen de nou la mà aquest diumenge en la ruta Olèrdola, una muntanya d'històries, organitzada pel Museu d'Arqueologia de Catalunya. Es tracta d'una passejada guiada de 5 quilòmetres de recorregut pel parc d'Olèrdola, on es podran descobrir elements patrimonials interessants, com construccions de pedra seca, forns de calç o balmes que van ser ocupades a la prehistòria. Mentre es camina a prop d'aquests vestigis que ha deixat la història al nostre territori, es poden admirar excel·lents vistes panoràmiques del Penedès. La visita començarà a 11:15 i el punt de trobada és l'aula taller del conjunt monumental d'Olèrdola.
Penedès en xarxa.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
És divendres i no pot faltar l'agenda al detall i la primera de les dues propostes que us portem és una recomanació de Ràdio Vilafranca. Amnistia Internacional Penedès comença avui la celebració del seu 25è aniversari amb un programa d'actes que tindran lloc a Vilafranca fins al 13 de desembre. Uns actes que ens explicaran el seu coordinador, Toni Adrover, i el Jesús Suriol. Bon dia a tots dos.
Bon dia.
Bon dia.
L'acte d'aquesta tarda, a les 7, al Fòrum Verger, és una taula rodona titulada 25 anys lluitant pels drets humans des del Penedès. 25 anys en els quals l'objectiu d'aquest grup d'amnistia al Penedès ha estat lluitar per aconseguir un món millor. Quin balanç en feu?
El balanç és, jo, per mi, és superpositiu, encara que els resultats són ínfims. A veure si ens entenem. Nosaltres ja saps que enviem cartes per treure gent de la presó. Si tu valores, el resultat després de 25 anys d'escriure cartes és d'un 5 o 6% de gent que han aconseguit
alliberada.
Per tant, és un balanç molt positiu. I per una altra banda, el que sí que és el balanç molt positiu és les activitats que arribem a fer, és dir, estem parlant de drets humans a les escoles, als centres cívics, organitzant actes, passes de pel·lícula de cineclub, participem en totes les fires de la comarca. Per tant, és com, a part del que és conegut a Amnistia Internacional a nivell mundial, almenys en la comarca del Penedès és molt coneguda gràcies al bon equip que tenim els activistes d'aquest grup.
I tota base de voluntariat, de gent que hi van ser a l'inici i ara no hi són, d'altres que hi han dedicat uns anys de la seva vida, d'altres que hi sou des de l'inici, però sempre a base de voluntarisme.
Bé, nosaltres dos encara no som de l'inici, però portem 18-19 anys.
Som de la segona generació.
Som la segona generació.
Un aniversari doncs, que servirà també per recordar totes aquestes persones, no?, que han aportat amnistia durant un temps.
Sí, el que me'n recordo, vull dir, sempre ho explico, que entre les persones que en un principi van fundar el grup del Penedès hi havia el Josep Ferret, i aquest era aquell senyor que l'ajudava jo a penjar exposicions i anava amb un metre i sempre posàvem els càncamos i els cargols al mil·límetre, vull dir.
Perquè era fuster, no?
Era fuster, el seu ofici era fuster. És a dir, això a mi m'ha quedat gravat i vull dir, ara em penjo, però no amb aquella...
Amb aquella precisió.
Jo que ho feia ell. De tots els que hi ha, pues, vull dir, nosaltres, bueno, almenys jo, tu, Jesús, no ho sé, jo sí que havia conegut el nostre company d'Igualada, que ara Igualada és d'un altre grup, com es diu ara?
Dames.
No el Dames, l'irlandès.
Ah, Malloy. De nom no ho sé.
Llavors me'n recordo que ja el que he explicat, El Ferret, el Josep
Sala,
el que s'ha mort recentment...
Ah, el Joan Bellver.
El Joan Bellver, és a dir, tens un bon record de la gent que ens ha deixat, però aquella alegria de que amb ells vam aprendre molt a treballar fent activisme.
I té bona salut, Amnistia Penedès?
Home,
donareu guerra molts anys més?
Jo crec que sí. El grup ara és bastant voluminós, el que passa que activistes de treballar en el moment a les circumstàncies sí. Són pocs, però quan necessitem gent som el boi-boi.
És un grup dispers a la Barcà, a tres comarques, o sigui, Garraf, Alt Penedès i Baix Penedès. Tenim, diguem, representacions a tot arreu. Quan ens ajuntem som molts. Però quan estem separats són pocs, però ens ajudem d'uns als altres, diguem, no? I bueno, funcionem així, és un sistema poc ortodox, diríem, però bastant eficaç en quant a resultats, en quant a acció, diguem, no?
I després la cosa ha canviat molt des de la pandèmia, vull dir, ara treballem molt per via telemàtica.
En xarxa.
En xarxa, vull dir. Clar, representa que jo vinc quasi a l'Ida, és a dir, per vindre aquí has de fer 20 quilòmetres d'anar i 20 de tornar.
Les reunions es fan amb xarxa.
Que avui t'agraïm que els hagis fet.
No, vull dir, és primordial i estem acostumats, però vull dir, ara ens hem estalviat. Abans cada setmana estàvem a Vilafranca i ara venim només com fem actes.
Uns actes per commemorar aquests 25 anys d'Amnistia Internacional Penedès que comencen aquesta tarda amb aquesta taula rodona. que també inclourà, perquè és l'acte lluit d'inici de l'aniversari, la participació de la Coral Laroc i una intervenció dels Batec Teatre.
Sí.
Sí, bueno, és una cosa, diguem, a part de la taula rodona, on es parlarà dels drets humans i on hi seran, si tot funciona com ha de funcionar, la presidenta d'Amnistia Internacional a la secció espanyola, un expresident que havia estat expresident de Catalunya d'Amnistia Internacional i després va ser president de l'Associació Espanyola, del Secretariat Espanyol, i aquests són convidats de fora, diríem, i després intervindran el Ramon Arnabat, que ens farà un...
Historiador.
És historiador i tal, i el Josep Maria Soler, conegut de tots, que farà de moderador d'aquest acte. No serà, el conjunt de l'acte, no serà, diguem, només aquesta taula rodona, sinó, com ja has dit, hi haurà una intervenció de la Coral Laroc, la intervenció del grup aquest teatral, i hi haurà també intervencions i es passaran vídeos molt petits dels fundadors, d'accions que s'han fet concretes i tal. Serà una cosa variada.
I dinàmica, però no...
Dinàmica, i el plat fort serà, diguem,
la
taula rodona, que és on es parlarà en sèrio del que són els drets humans i com està la situació a tot el món per gent que ho estan vivint. I que...
I més en aquest moment, vull dir que...
Sí.
Després d'aquests processos ficticis de pau que al cap de dos dies en tornen a matar un tou de gent...
No, a l'endemà ja.
Vull dir... Quins altres actes heu previst?
Bueno,
el 10 de desembre, perquè me n'encuido una mica jo, serà un clàssic, diguem, és la lectura de la Declaració Universal de Drets Humans, una lectura pública que es farà al Pinseum aquesta vegada, i sempre busquem un grup de gent més o menys homogeni que ho faci, o joves o gent gran. Aquesta vegada intentarem, perquè s'està preparant, que siguin tot professors, educadors de tots els camps, és a dir, des de professors a universitat...
De primària.
A primària o...
De parvulari. El
que passa que és molta gent, diríem, i els articles continuen sent 30. Vull dir que no sé com ho repartirem
encara.
Però bueno...
Tot sortirà.
No, hi ha articles que tenen dos o tres apartats i llavors encara ho pots...
Sí, bueno, ja...
distribuir.
Això, sí.
Prèviament, el 8 de novembre també hi ha una activitat.
Sí, hi ha un acte programat musical que es farà a l'Auditori de l'Escola de Música.
I acabareu la celebració per Santa Llúcia, el 13 de desembre, amb un documental?
Exacte, un documental a la sala Sagi que tracta del tema LGTBI. Pensa que aquest mateix dia també el grup més tema a Gelida, que és la Fira de Santa Llúcia. Vull dir, normalment...
En què cau aquest any?
En dissabte.
En dissabte. Així serà concorreguda.
Exacte, serà a tope. És a dir que em sembla que a les 5 han d'estar aquí, perquè normalment a la programació de la sala de cine i del cineclub ens ho posen d'hora, però després, afortunadament, ve molta gent, perquè la prova és que com vam programar la pel·lícula sobre Gaza, érem boi 50 persones, vull dir. A les 5 de la tarda, un dissabte, aquí a Vilafranca, pues, trobar 50 persones...
I hi haurà col·loqui posterior?
Sí, sí, com sempre.
Com sempre feu.
Com sempre.
I entrada gratuïta, també.
I, a més, entrada gratuïta. Gratuïta. És bo recalcar-ho.
Sí.
Jo us acomiado, Toni i Jesús, tot desitjant que tant de bo algun dia puguem bufar aquesta espelma que simbolitza Amnistia, no?
Sí, sí, nosaltres la candela, que li diem.
La candela.
La candela. Que la puguem bufar i que no existeixi. Vull dir, seria...
Aquest és el desig. Mentrestant, moltes gràcies per ser-hi, per la lluita durant aquests 25 anys i per tota la feina que encara queda per fer. Que vagi molt bé per molts anys.
Moltes gràcies.
Gràcies i us esperem a tots.
La següent recomanació d'aquesta agenda al detall de divendres ens porta cap a l'Arboç, on avui i durant tot el cap de setmana se celebra la 12a edició de l'Enramada, que ens explica la Lourdes Meroño.
Doncs així es torna un any més l'Enramada, 12a edició, com bé deies, i com no podia ser d'una altra manera, aquí tenim a l'altre costat de la línia telefònica, és l'Alfons Ribas, regidor de Promoció Econòmica i Turística. Molt bon dia, Alfons, com estàs?
Bon dia, Lourdes, què tal?
Bé, esperant que aquesta tarda es dona el tret de sortida de la famosa enramada, no?
Sí, bueno, estem tots a punt, ho tenim tot a punt, molt, molt animats i amb ganes de que comenci ja la festa d'aquest cap de setmana tan especial a l'Arboç. I aquest any, doncs, 12a edició, ja portem unes quantes i la veritat és que, bueno, molt, molt contents.
I aquest any, per primera vegada, tenim una bona notícia. No juga el Barça a Madrid fins diumenge a la tarda.
Sí, jo no sé què passa, aquests sortejos de la Lliga, que sempre ens toca el cap de setmana de l'enramada, sempre toca el Barça a Madrid i alguna vegada ens ha tocat i llavors, clar, això ens fa una mica la competència, no? Però, bueno, aquest any sembla que és el diumenge a la tarda i així que doncs, no tindrem aquests dos plans tan interessants i tothom cap a l'enramada, doncs.
Comencem amb avui, què és el que podran veure els visitants que vagin cap a l'Arboç?
Bé, avui, com sempre, comencem a les 6 de la tarda. L'enramada junt a la Retrojocs, que ara em suposo que em preguntaràs. I bé, doncs ja comencen a obrir els estands. Ja sabeu que tenim estands de tot el Penedès. També tenim algun estand convidat de fora del Penedès. I al final tot és una mostra no gastronòmica, l'enramada, perquè la gent que no ho conegui, al voltant de la coca enramada, que podríem dir que és una base de pa. Per exemple, l'Arboç és amb una base de pa amb patata i ceba, al Vendrell també li posen espinacs, bueno, hi ha una sèrie de varietats aquí al Penedès, els últims anys també hem anat veient varietats una mica més novedoses, algunes que porten, per exemple, sense anar més lluny, bolets, aleshores doncs, comença aquesta, podríem dir, aquesta mostra. A les 8, per exemple, tenim el primer acte, que és la xerrada inaugural, com si diguéssim el pregó, a càrrec de l'Andy Díaz Masclugues i l'Aleix Solà del Passions de Calafell, que és, bueno, uns forns que estan tirant amb moltes ganes aquí a la zona del Penedès els últims anys. Després faran un show cooking i després, bueno, tenim els minyons de l'Arboç, que ens faran un tastet, els castellers, i després també tindrem una miqueta de música.
Això pel que fa a divendres, dissabte, què ens espera?
Dissabte, vaig molt, molt ràpid, tampoc no vull amb tantes dades. Tenim des de una caminada per la vinya penedesenca cap a la timba de Santa Bàrbara, ja sabeu que això és un jaciment íber que està entre els termes municipals de l'Arboç i de Castellet i la Gornal, tenim tallers de vins, tenim show cookings, tenim també, bueno, inflables per infants, a la tarda fem un tardeig amb els penitencis de Llorenç, un tardeig amb gin tònics, després també tindrem companyes del DJ Quiles, que és un DJ de la discoteca La Macarella, actuacions musicals, sortejos, bueno, és un dissabte també molt intens. Si seguiu les xarxes socials de l'Ajuntament, us podreu anar apuntant també les activitats, tots aquests tastos de vins, etc. I la veritat és que, bueno, superinteressant, i si aquell dissabte teniu gana, doncs, bueno, és el lloc indicat, no?
Exacte. I diumenge?
Diumenge també tenim, bueno, també tenim temes interessants, després també tenim un tast de marmelades, per exemple, del Baró l'Obrador ecològic. Després també tenim una sessió del DJ Gerido, que és el DJ de la Monturiol de Calafell. Sortejos, també tenim els inflables, tenim tots els paradistes allí amb productes, bueno, perquè sobretot de paradistes tenim molts forns, vale? Que són normalment empreses familiars, que ho fan, bueno, que fan producte de quilòmetre zero, penedesenc. La veritat és que ho fan tot boníssim. És un producte de quilòmetre zero, podríem dir, pràcticament artesanal. Tenim també els millors vins i caves del Penedès. I la veritat és que el maridatge de les dues coses també fa que... la veritat és que sí, bueno, superinteressant. I et dic, si veniu amb gana i amb set, és el lloc indicat per venir.
I a més, no només gana i set, sinó també... una mica nostàlgics, perquè tornem amb aquesta retro, no?
Sí, bueno, els últims anys ens hem caracteritzat a l'Arboç per acompanyar aquesta enramada amb un acte adreçat sobretot al públic familiar, el que és el poliesportiu. L'enramada ja sabeu que es fa al costat del poliesportiu, si no vaig mal errat, l'any passat ho vam fer amb una carpa, em sembla que, sí, em sembla que només ha sigut un any, ho hem fet amb una carpa a la pista accés del poliesportiu que està a la part del darrere. Uh-huh. Aquest any ho farem al pàrquing del costat del poliesportiu, d'acord? Aleshores, com està al costat del poliesportiu l'enramada, aprofitem i aquell cap de setmana també muntem un acte, en aquest cas es dirà la Retrojocs l'Arbós. Algun any ens hem especialitzat en Mobile Lego, altres anys en videojocs clàssics. Aquest any seran els jocs de taula, també tenim Mobile Lego, també hi fa Escalèstric, Tende, Exin Castillos, Magia Bordas, vull dir, tirarem una mica enrere amb el temps i muntem aquesta fira, podríem dir, de jocs clàssics, no? Però, bueno, jocs clàssics que se segueixen jugant. Jo aquí tinc una llista de coses: ludoteca, tricicles, empedals, pilotes saltarines, patinets de fusta, monopatins, la caixa màgica, plats xinesos, hula hoops, xanques, diablo, baldufes, cubs de Rubik, bales, bueno, tenim moltíssimes coses. Està obert des d'aquesta tarda, dissabte tot el dia i diumenge també fins a les 7 de la tarda. I ens col·labora també el Club Super 3, que ara es diu d'una altra manera. Uh-huh. I la veritat és que està adreçat a tot el públic en general, familiar. I ja et dic jo que si entreu pel matí us estareu jugant fins a la nit, així que no vingueu, no, si veniu, és broma que us encantarà, perquè hi ha tantes coses, hi ha tantes activitats que serà superinteressant.
I el que està demostrat és que després de 12 edicions, consolidada no, el següent, però jo crec que cada any et faig la mateixa pregunta, i és si quan ho vau imaginar pensàveu que tindria aquesta acceptació per part del públic?
Bueno, quan fas una cosa per primera vegada i és, bueno, una cosa que no és típica, no? Perquè, clar, no hi havia un cap de setmana, podríem dir, de fira a l'Arbós del mes d'octubre. Sempre penses, ostres, a on m'estic posant, no? Uh-huh. Sí que va ser una mica dur al principi, no t'enganyaré, perquè, bueno, hi havia gent que no s'ho creia gaire, però, bueno, a mesura que hem anat passant les edicions, la veritat és que, bé, ara és al revés, no? Ara és la gent que et pregunta, escolta'm, encara no heu publicat res de l'enramada, i quan serà, i què fareu, i qui vindrà? I és la gent, la pròpiament gent, no?, dita que et pregunta, pues, bueno, aquest any què, no? Que és l'enramada, què? Aleshores, pues, vas veient que l'interès cada any, bueno, segueix sent el mateix, o inclús superior, es va consolidant, cada any fem coses noves, cada any venen també estants nous, provem productes nous, vull dir que la veritat és que la gent ho espera molt, i cada any, doncs, l'enramada, de vegades, tot i el mal temps, sempre tenim excitats de públic, i ja et dic, nosaltres molt orgullosos, no?, de poder mostrar la coca enramada, que és un producte típic de l'Arbós, que hi ha les classes populars, segles passats, doncs, ja ho menjaven a l'Arbós, no?, i, bueno, i fer una fira al voltant d'això, una mostra, una gastronòmica, la veritat és que ens omple d'orgull.
Clar. Déu-n'hi-do, perquè al final sí que estem veient que les fires, però que vosaltres vau ser pioners, les fires van en aquest camí, no? És com que aquelles fires que recordàvem de fa potser 20 anys han anat virant cap a aquest model, per dir-ho d'alguna manera, perquè potser és el que més agraeix al públic, no?
Bueno, l'enramada, sí que és veritat que moltes vegades, clar, com la gent veu que ve tanta gent, ens diuen, escolta, i per què ho fas més gran? I per què en comptes de posar 15 o 16 o 17 parades en poses 50, no? I fem una espècie com de, per exemple, Fira de Santa Teresa del Vendrell, no? Que, bueno, ja veu ara, doncs, que hi havia moltíssimes parades, moltíssima gent, i potser, doncs, nosaltres no som capital de comarca, en aquest cas no som el Vendrell, uh-huh. I la veritat, doncs, ho intentem fer una mica més petit, però amb això no vull dir que no sigui una cosa més o menys, però, bueno, ho intentem fer autèntic, no? Intentar mostrar una mica l'origen de tot amb parades del Penedès, i, bueno, i que la gent es doni compte que aquí el Penedès, aquest producte de quilòmetre zero, és del millor que tenim. Hem de valorar amb la zona que estem vivint. I hem d'estimar, no?, el que tenim. Uh-huh. I saber valorar-ho. I al final, una mica l'enramada va de tot això, no? De saber el que ens envolta i saber valorar-ho. I després menjar-nos-ho o veure'ns-ho, no? I disfrutar-ho.
Que moltes vegades tenim coses al costat de casa que no ens adonem o que no coneixem, perquè sempre fem els mateixos recorreguts i tenim coses boníssimes, com bé dius, al costat de casa, mai millor dit. Doncs, Alfons Ribas, regidor de Promoció Econòmica i de Turisme, Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat un any més i fem una crida des d'aquí, des del Penedès en Xarxa, perquè tothom a partir de les 6 de la tarda vagi aquest cap de setmana a gaudir de l'Arbós.
Pues això mateix, aquest cap de setmana tothom a l'Arbós i moltes gràcies, com sempre, al Burger.
Penedès en Xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
I diran l'última en aquesta segona hora de Penedès en Xarxa, Santi Balmes i Saxeni, amb aquest Fantastic Shine.
Fas brillar el teu voltant com un estel fugaz.
Ei, ara et diré la veritat, que amb la llum que desprens ets l'abric que m'escalfa.
Brilla, fes-ho créixer des del cor fins l'estel més alt.
Brilla del fons del cor,
brilla sense por.
Amics eterns que viatgen en el temps.
Oh, què és el temps?
Tothom parla i ningú sap ben
bé. Si mires al teu voltant, trobaràs qui vulgui, vai amb tu.
Vai amb tu.
T'he dit mai que som pelegrins pel camí de la
vida. Oh, què és la vida?
Un vestit fet de 100.000 retalls.
Girant cercles, pren impuls, salta cap.